Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i deu minuts del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres amb la tertúlia esportiva. És un dels canvis, una de les novetats d'aquesta temporada. Hem canviat el dilluns pel divendres, a veure com funciona, si ens donarà joc. D'entrada, avui ho fem amb dos dels col·laboradors, un d'ells habitual, l'altre és una nova incorporació, el saludo de seguida. Marc Lorenzo, benvingut.
Ex,
i bon dia.
Ex, sí.
És un ex, un retrobat.
Totalment, ben tornat. Moltes gràcies, Carme.
I el Dani Aguilar, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Ex redacció d'esports, que de tant en tant també...
Tornem a fer, no? Sí, ara és complicat, però agafar el relló amb l'experiència que ha passat per aquí, no? Fa uns minuts hi havia aquí gent amb molts anys de futbol a sobre.
Amb molts anys de futbol a sobre, sí. Tu ho has dit.
Mare
I
Déu.
Avui he de dir que em sento una mica Luis Enrique amb totes les baixes. Jo tenia l'equip ja
muntat
i preparat pel debut, i arriba el primer partit i tres baixes, però així, una darrere l'altra.
Això passa.
Passa als millors equips, això, sí.
Doncs espero que un altre divendres ens puguin acompanyar els que també seran habituals a aquesta hora dels divendres, el Jesús Galindo, el Manel Delgado i el Josep Maria Félez, que per diferents motius avui no poden estar amb nosaltres. Estem a l'espera que ens arribi Tievi, no?
Tievi. S'ha comparat amb Tievi, eh?
Tens massa tertulians internacionals.
Més que arriba pel retard.
Sí, sí. Exacte, sobretot per la indisciplina, no?
No direm noms o...
No,
ah,
si arriba.
Perfecte.
Bé, doncs amb vosaltres dos comencem el repàs a la situació esportiva, el panorama que tenim avui, ja divendres, amb una lliga que ja porta unes quantes jornades, això que comenci a finals mitjans d'agost, pràcticament, se'ns quedarà una mica lluny.
Sí, clar, perquè a més aquest any no... Bueno, aquest any és l'any d'europeu, per tant havia de començar tot abans i per suposat, clar. Aquest any hi haurà un estrès de calendari amb el Barça més jugant el Mundial de Clubs, per entremig, després té que acabar... Crec que és el maig, finals de maig crec que té que acabar la Lliga perquè ja hi ha l'europeu de França, amb la qual s'ha tingut d'adelantar tot el calendari de pretemporada i sobretot de Lliga, perquè si no recordo malament la Lliga... va començar el 20...
Sí,
el primer cap de setmana d'agost, que era amb números 20, ja, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
és a dir, havia de començar un cap de setmana abans,
sí.
Però després, per una qüestió de calendari, es va endarrerir una setmana, però vaja, sí.
Sobre el 15-16, em sembla que va començar.
La setmana següent.
16-17, sí. No sé si arribava el 20 d'agost, però una animalada. Jo crec que és a les vegades que abans ha començat la Lliga... I...
Mira, el del 22-23 va començar.
Sí, 22-23.
Havia de començar el del 15-16 i va acabar començant el del 22-23.
Clar, perquè hi havia la Supercopa d'Espanya i la Supercopa d'Europa pràcticament enganxades, que el Barça va palmar perquè va tenir que fer que viatge a Geòrgia, a Bilbao, pràcticament en 4 dies jugar 2 partits, però Déu-n'hi-do, sí, és un calendari aquest any bastant apretadet.
I un calendari que, a més, se li gira en contra a Luis Enrique pels problemes que està tenint. A diferents qüestions sobre la taula, la malaurada notícia que sabíem ahir, que sembla que això dels els Alcàntara pobres estan de pega amb aquest
engafats,
tipus de lesions.
Sí, Thiago la temporada passada amb el Bayern.
Fiña, que semblava que físicament era potser una miqueta, estava una miqueta més... era més sòlid, no era tan de vidre com sembla Thiago, però vaja, que en tot cas, Sant Tornem-hi, una lesió molt dura, més una lesió que trenca una projecció i un paper i un rol que semblava tenir alguna cosa a dir aquesta temporada, no? De la mateixa manera que Sergi Roberto ara sembla que també està entrant a la situació. Rafinha podia dir alguna cosa, sembla que s'ha trencat aquest camí, veurem tant de bo que la cosa segueixi. Però vaja, i d'un altre debat que a mi particularment em fa molta gràcia i a mi m'atrau molt, que és el tema Ter Stegen.
És que ara anava a dir, ara...
A mi em torna boig, això, Ter Stegen, perquè...
Aquesta és la situació del morbo.
És molt atractiva.
Perquè, clar, hi havia el debat, només començar la temporada, què es faria? Si es continuaria amb la mateixa tàctica de la temporada passada?
Però és que és un debat molt, molt culer. És a dir, és un debat molt, molt, molt culer. El que ara passa amb Ter Stegen és un debat molt culer, perquè és la falta de memòria absoluta, però alhora... a la justificació també de situacions que a vegades són injustificables, com que aquest noi ha de deixar de fer aquestes coses.
És que a més les situacions en les que s'ha retratat són tan evidents.
Clar.
És a dir, és que són errades que es veuen tant a la vista de qualsevol espectador que inclús no entengui de futbol, ni de posicionament, ni de moviments dels porters.
Sí, sí.
Que clar, o sigui, és que salta a la vista. És una errada d'aquestes que canta com una almeja, com diem, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, ostres, és que és el Barça, és la porteria del Barça. I més venim de fer una primera temporada que amb tots els registres el Ter Stegen es va sortir, va sorprendre. Però, bé, veurem...
Sí, fem memòria, porters com Zubizarreta, ara no em sortirà el nom, del desterrat, desfenestrat...
Víctor Valdés?
El Víctor
Valdés.
Auxili! Víctor Valdés, també recordarem, si fem memòria...
Però sí. Jo crec que es justifiquen o s'esdevenen per altres motius, no pel motiu de Ter Stegen. El motiu de Ter Stegen és el cap que té, que està, per mi...
Que vol ser jugador de camp.
Està com un llum tant pel bo com pel dolent. És a dir... de la mateixa manera que el fet de que estigui com un llum impliqui que ser un ser jugador de camp, no? Aquest sistema, que aquesta manera de jugar a peus, aquest que és el primer que treu la primera passada, etc, etc. Després això té l'altra cara de la moneda, que fa que cometi uns errors que per mi són absolutament inexplicables. És jove, evidentment, i per mi, si el debat s'ha de posar en una balança en tot el que et dona i en tot el que et treu, evidentment, home, és un tio que t'ha guanyat una Copa del Rei i una Champions, sí, en el seu primer any. Vull dir, per mi té crèdit, vaja, per mesos, perquè t'ha guanyat la cinquena, perquè t'ha guanyat una Copa del Rei, però insisteixo, ara hi ha el Ramon, no? aquesta mala maror sobre el debat amb Ter Stegen. Per mi no hi ha debat, Ter Stegen serà un bon porter pel Barça. Però Ter Stegen,
quan se centri, no?
Però Ter Stegen ha de deixar de fer aquestes coses, perquè, de fet, és el que diu el Marc, també. Una d'aquestes, amb l'Atlètic de Bilbao, vull dir...
I amb l'Atlètic de Madrid també es va quedar el gol de Torres mig clavat a la sortida. És a dir, és un tema de tàctic, no? De que li corregeixin aquesta acció que té ell de quedar-se sempre, de no medir bé els temps i de quedar-se a mitja sortida.
És que és entre tàctic i mental. Jo és que l'altre dia la gent diu, Ter Stegen, hi havia un diari que allò, els qualificatius que li posa, no? I li posa lent. És que per mi no va ser lentitud, per mi, Vull dir, hi ha gent que... No, és que per mi va ser absoluta despreocupació per aquella pilota.
Jo crec que si portés cotxe seria imprudència temerària.
Exacte.
El caçarien i li fotrien la multa per imprudent. Saps? Per imprudent, per temerari, perquè és que queda ja a meitat a terra ningú, i és quan veuen els rivals que el poden matxacar per dalt.
I és que a mi em fa la sensació que quan es gira, quan fa el gest de girar-se i quan veu cap on va la pilota, o sigui, ell recula, però hi ha un moment en què s'atura.
Sí, no, aquella dècima segona que pensa, no entrarà, és igual. O si entra, ja no vaig. I aquell el perd, perquè arribava la pilota, el gol de Florenz, i ell arribava.
Completament arribava.
No és com el de San José.
Completament, exacte. És que per mi són dos qüestions diferents. San José, la imprudència per mi és prèvia. Sí. És l'animalada aquella, mare de Déu, on vas? Però aquí la imprudència és posterior, és a dir, em giro, i com que jo tinc aquesta mena de càlcul mental basat en la meva absoluta confiança en mi mateix, crec que la pilota no entrarà, de manera que no hi vaig.
I saps a qui estava cobrint realment ell? Ell sortia perquè pensava que Florenzi no xutaria des d'allà, sinó que li faria la passada a Zeko, que Zeko s'emparellava amb Piqué sense cobertura, i ell, per si a cas, per si es fintava Piqué, quedar-se en el mama, ell ja tenia que estar una mica fora l'àrea. Llavors, què va passar? Que Florenzi directament no li va fer la passada a Zeko, sinó que directament va xutar. Llavors això va matar Ter Stegen.
Però un xut que, insisteixo, Ter Stegen tenia marge de correcció per aturar aquesta pilota.
Exactament.
A més, és la típica situació de porter, és la típica situació de porter d'aquelles que corre cap enrere, la pilota se'n va, és igual, encara que se'n vagi 3 metres per sobre porteria, però saps aquell gest del porter de saltar i quedar-se com penjant del travesser amb el braç?
O caure dins la porteria, però...
Exacte, que això ho hem vist milers de vegades. És que ell no fa ni aquest esforç, i la pilota va dins. Va molt més a dins que altres situacions.
És a dir, que el que tota la vida hem dit va fer vista...
Exacte.
És el que estem parlant.
Sí, sí.
Va fer vista, potser que no la faci sovint,
Això és el que se li demana.
Perquè si no, sortirà cara la factura. En general, com esteu veient aquest inici de temporada del Barça i dels homes de més responsabilitats, començant per Messi i seguint els qui completen aquest trident a dalt?
Sòlid. A mi m'agrada. Vull dir, es nota que és la segona temporada, es nota... L'any passat les sensacions eren diferents. Les sensacions l'any passat, si no m'equivoco, l'any passat també es comença guanyant, però hi ha un altre... flaire, hi ha un flaire de molta més desconfiança, de potser d'un punt més d'irregularitat. L'equip no sap absolutament ningú a què juga l'any passat. Aquest any s'identifica una miqueta més quins són els trets característics de Luis Enrique. D'altra banda, ja és notori que el trident és, segurament, si s'ha vist que si es compagina és la millor davantera de la història, segurament, que d'altra banda, sobre el paper ja ho era. Vull dir, és allò que a vegades diuen davanteres de videojoc, no? Tenies el millor jugador de la història, que era Messi, i en projecció el millor jugador del món futurible, que era Neymar. I t'arribava el millor davanter del món, que era Luis Suárez. Per tant, havia de funcionar. Però clar, s'havia d'encaixar. S'ha encaixat i això doncs genera tot unes perspectives que... El problema és això, que la factura està molt cara ara mateix i que les expectatives i el llindar és molt, està molt alt. Ara, jo el que veig és això, un conjunt una miqueta més sòlid. Em falta un punt més de corregir, evidentment, quatre detalls seriosos en defensa. Perquè, sí, hòstia, ostres, la quantitat, quantitat de gols que s'han encaixat a principi de temporada és...
I que l'any passat no s'encaixaven.
Exacte.
O sigui, en aquest cas hem fet un pas endarrere. A davant està clar, perquè Luis Suárez l'any passat va estar 6 mesos que no es va poder integrar l'equip, i està clar que l'acoplament va ser doncs, el que va ser.
I que es manté. Partits com el de la Roma es veu perfectament.
Sí, sí, que segueixen al seu nivell i que s'entén molt bé a les mil meravelles amb els altres dos, però sí que és veritat que a nivell defensiu aquest any... hem començat molt malament. El que no concedíem l'any passat ho estem concedint aquest any. El que havia aconseguit Luis Enrique, que era fer un equip que pràcticament no rebés gols en contra, aquest any s'està deixant anar. I estem rebent un sac de gols. No obstant això, el Barça l'altre dia estava en disposició de treure el partit, perquè tot i jugant regular, perquè va jugar un partit regular, primera part bastant correcta, segona part molt desorganitzada, va tenir possibilitats de guanyar el camp de la Roma, que és un dels equips que aquest any guanyarà l'Scudetto, que va passar la Lliga per sobre la Juve, en el partit de Lliga el va passar...
No veus a la Juve fent res, aquest any?
Aquest any, menys que l'any passat, però és que la Roma aquest any, amb els fitxatges que ha fet, ostres, té un equip jove amb molt de potencial, i hem anat al camp més difícil del grup, a un equip, la Roma, que l'any passat va arribar a vuitens, però que aquest any podria arribar a quarts, podria estar entre els 8 millors d'Europa. O sigui, que vull dir que el drama no és tan gran com el pintem, però tot i així sí que s'ha de dir, i hem de ser autocrítics, que per exemple a nivell defensiu, com dèieu, és que és clar que estem rebent més que l'any passat, com vam acabar.
No, la solidesa, ho deia en clau d'això, d'esquema de joc, d'entendre la manera de jugar d'una manera concreta. I
els
no,
mecanismes estan ja més consolidats.
No anar tant...
Ja es coneixen.
Allò sense rom com es anava l'any passat. Ara, més un equip de Luis Enrique, no un equip que a priori ha de ser fiable, ha de ser contundent, ha de ser... Doncs darrere d'això tenim un problema, i també per una qüestió de recanvi de peces, perquè Vermaelen... Pobre, que a mi em té el cor trencat, el pobre noi, perquè és veritat, perquè és que ens hem enriut durant mesos del tema del jugador, i sobretot de la frase del jugador de rendiment immediat, que deia Zubizarreta, pues que tenia tota la raó al final, vull dir, l'únic que faltava era que no estigués lesionat. Sí, que dius?
Quan no està lesionat és el rendiment immediat, però quan no està lesionat,
exacte,
és la pregunta.
Aquest és el problema, sí.
Continuem ara parlant de l'Espanyol, ni que sigui uns minutets, perquè voldria acabar parlant de bàsquet. L'Espanyol, que a casa rep el Real Madrid i encaixa mitja dotzena, un Espanyol que té el reforç d'un jugador del planter del Real Madrid, que no pot jugar aquell partit precisament per una clàusula. Com veieu l'Espanyol d'aquesta temporada?
Jo el partit del Madrid no el trobo significatiu. és el...
Va ser un accident.
És que és el palacada quasi... O sigui, tampoc em vull entrar en el cliché de que sí, filials, de històries. No, 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 no entro en una reflexió per mi tan, tan burda. Però jo crec que si amb una miqueta de paciència, per fi, l'Espanyol, i és trist dir-ho, però per fi té dos, tres peces com per fer alguna cosa de profit.
L'únic que sí que és que no és significatiu, però... A veure, un equip que, quan li marquen tres gols, es desmorona psicològicament, a mi em té un cert dubte de veure com afrontarà els problemes a la resta de partits. O sigui, perquè un equip que és fort psicològicament li foten tres, però almenys segueix una mica lluitant pel seu honor, no? De que no li fotin més gols. I jo crec que l'Espanyol, vaig veure que la que li van fotre dos o tres, o sigui, es va esborrar directament, va dir... És que ja no puc fer res. Val que no pots fer res, però més que res has de lluitar per l'honor, per l'imatge de no caure amb un 0-6, que és ridícul, que a més pot portar després conseqüències greus. I sí que és veritat que aquest any l'Espanyol ha fet bons fitxatges, té sobretot el jugador que ha fitxat del Mallorca, que és l'Asensio del Real Madrid.
I Gerard Moreno.
I Gerard Moreno del Villarreal, però veurem a veure Sergio González com encaixa aquestes peces, perquè sí que és veritat que va rebre molts pals i moltes crítiques després d'aquell partit, perquè tu pots perdre el partit contra el Madrid, això és acceptable, però no de la manera que es va perdre.
Ho va reconèixer en roda de premsa, va assumir la seva responsabilitat. Sí, sí. No sé, segurament era molt evident, no?
És que no pots perdre un partit 0-6 i de la manera que es va perdre, sigui el Real Madrid, sigui el Barça, sigui el Bayern de Múnich.
Sí, està clar,
però dona més sensació d'equip, almenys.
Dit això, no és la seva lliga, no són els seus partits.
No és la seva lliga, però has de donar una altra sensació d'equip.
Està clar, claríssim, sí.
Darrers minuts de la tertúlia d'avui. I hem de parlar de la selecció espanyola o de Pau Gasol, que evidentment no juga sol, però...
però ho sembla, no? No, no,
però ahir li va fer un favor, ahir li va fer un favor al conjunt espanyol perquè ha aconseguit arribar a trenques i barranques, no? A la final de l'europeu, que em sembla, no sé si a quarts pocs haguessin donat un pèsol per aquesta situació.
A la fase de grups pocs haguessin donat un pèsol per aquesta situació
des
del principi, fins i tot abans de començar el torneig, tenint en compte les plantilles que hi havia i la plantilla amb la que arribava a Espanya. Però és que el tema de Gasol, hi ha moments, hi ha circumstàncies que sembla que s'uneixin tots els factors,
salien
per fer d'aquell jugador una màquina. I és que ahir era molt gràfica el partit, a més, perquè era com el típic partit de pati de col·legi, no? Que hi ha tots els nens que sí, que juguen cada dia al col·le, i hi ha el típic que juga federat a un bon equip i tal, no? I que totes les pilotes li passen a ell.
Totes, sí,
i que tot... Era una situació inversemblant. Vull dir, inversemblant en tots els sentits, tant per Espanya com per França, perquè tàcticament... Col·legi arriba un moment en què dius, noi, vull dir, alguna cosa s'ha de fer tenint en compte que estava clar quina seria jugada rere jugada la situació que es plantejava. Però la quantitat de recursos que desplega Pau, la determinació que desplega Pau, tenint en compte també com va el partit, que quan l'Espanya està a punt d'endur-se el partit i aquell triple de Batum al final, que arriba a la pròrroga, hòstia, mentalment, a nivell de desgast, físicament, hòstia, és jo en una situació tan extrema, d'un partit tan important, en una competició tan important, jo mai havia vist una actuació individual d'aquest calibre. Mai. 40 punts, és que clar.
És que 40 punts es va cascar, l'animal.
És que
és un extraterrestre.
I em fa gràcia perquè, justament, després d'aquesta actuació, hi ha molta gent que fa referència a un Pau Gasol que té, quina edat? 30 i
5,
llargs?
6...
30, sí? Uns 35
sí,
anys.
I tant.
Sí,
35 o 36 anys té.
Que és del 80, no?
Crec. 80 o 81.
No sé,
és del 80 o del 81, una de les dues.
Sí,
segur,
és
seguríssim.
Com el Navarro,
sí, sí.
Sembla.
Són crec que són 35 anys.
El Juniors d'Or, la generació de Navarro.
Sí.
O sigui que l'experiència és un grau i quan havia de sortir
i
aquest
la
senyor...
Qualitat.
I cuidar-se, no? M'imagino una miqueta.
Sí.
Perquè n'hi ha altres que amb 30 no ho farien, això.
I la final se sap... No, la final, avui, juga avui l'altra
Sèrbia-Lituània.
Avui l'altra semifinal a les 9. Sèrbia, en principi, són els favorits.
Sèrbia.
Que seria curiós, perquè la primera jornada de grup va ser un Sèrbia-Espanya, que va matxacar a l'equip balcànic, va matxacar Espanya des dels triples.
Sèrbia, que el segon partit de la fase de grups ja s'havia proclamat amb mèrits com a gran favorita d'aquest torneig. La feina que fa Georgievic està sent absolutament espectacular, com un tirà d'aquests iugoslaus de tota la vida, i vaja, està fent una feina brutal. Veurem si Gasol i qui l'acompanyi resisteixen una miqueta.
Molt bé, doncs espectacular ha estat la companyia d'aquests dos fenòmens de la redacció d'esports. Gràcies al Marc Lorenzo, que ens ha acompanyat avui en l'estrena d'aquesta tertúlia, i moltíssimes gràcies també al Dani Aguilar.
A vosaltres.
Espero recuperar les baixes que teníem avui.
La infermeria.
La infermeria la tenim a tope.
A serveis
i a veure si els anem recuperant de mica en mica, perquè si no el partit no arriba.
No, arribarem desgastats. Exacte. Aquí, al final.
Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Que vagi bé.
Adéu.
Sant Cugat a fons.